Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Batiscafo, monoplaça. Esteu focus a l'abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo, socialista. Redactant informe tràgic, temerada, maquinista, a Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins.
8 minuts ara mateix que passen de les 11, clar, venim de Ben Harper i trepitjar aquest tros de cançó dels Antonia Font serà complicat. Però és que us hem d'explicar una cosa molt important avui a un altre punt de vista. Justament, doncs, volem saber quin és el punt de vista del submarí Aurèlia. Fa unes setmanes la majoria dels mitjans catalans, doncs, informaven i donaven a conèixer l'Aurèlia. Aquest submarí amb un disseny futurista és d'un color taronja intens i que la veritat és que si te'l mires de lluny sembla com una bombolla immensa, gegant. Clar, de fet, aquesta bombolla que sobresurt de la carcassa del submarí és el que fa com diferent, no? I el que li dona, doncs, un atractiu i una funcionalitat que no tenen altres submarins. L'Aurèlia s'ha construït, perquè ens fem una idea, a l'empresa Triton Submarins de Sant Cugat del Vallès. És, per tant, un submarí català, a casa nostra, que permetrà tenir una visió del fons marí a gran profunditat, mai vista fins ara. I una missió necessària i molt important. De fet, ningú millor, doncs, per explicar-nos que una de les poques persones que ja hi ha pogut pujar, no només això, sinó que ella ha estat i és l'encarregada de pilotar-lo. Ens escolta ja des de Noruega l'Eva Ramírez. Ella és biòloga marina especialitzada en ecosistemes del mar profund i també coordinadora científica del RB Ocean. Bon dia, Eva, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Ostres, ets a Noruega, Eva. Tu, què, pregunta obligatòria que t'hem de fer. Ja has anat acompanyada de l'Aurèlia?
No, l'Aurèlia està encara a Sant Cugat. Jo he tornat a casa, continuo treballant, però l'Aurèlia està encara a Sant Cugat.
Bé, en tot cas, l'Aurèlia, Eva, es presentava en societat a començaments del mig de maig, no?, al Port de Barcelona, i ja de primeres, el que més ens va cridar l'atenció és l'enorme bombolla, ara ho explicava, no?, que sobresurt. Tu havies vist mai alguna cosa semblant?
A veure, hi ha altres submarins que són similars a l'Aurèlia. El que té de diferent l'Aurèlia és que és l'únic, és el primer que podrà baixar amb una esfera que bàsicament és de plàstic, que et dona una visió de 360 graus, que podrà baixar fins a 2.300 metres. Els altres submarins del mateix estil baixen més o menys fins a 1.000 metres. I els que baixen molt més profund, les esferes són de titani. Llavors el que passa és que el que les persones que hi ha dins del submarí van tenen finestres molt petitones. Llavors no és el mateix com baixar. Quan baixes amb l'Aurèlia és com si estiguessis realment flotant al mig del mar.
Clar, això és una passada. Escolta, i quins efectes, perquè nosaltres ens puguem fer la idea, té aquesta enorme esfera? Què és el que fa que sigui diferent a altres submarins, Eva?
Doncs el que fa, bueno, és això. L'Aurèlia pot tenir tres persones a dins. Hi ha un pilot i normalment hi ha dos científics, o un científic i una persona de comunicacions, o una persona que visita, o la persona que cali. Llavors, permet tenir tres persones al fons, que és molt important. I el que permet l'esfera, sobretot, és aquesta visió de 360 graus, en lloc de mirar només per una finestra molt petita, que et dona una visió molt millor de l'ecosistema, per realment entendre com funciona l'ecosistema.
Clar, d'alguna manera, Eva, perquè ens puguem fer una idea, és com si estiguessis nedant al fons del mar, no?
Exactament, és com si estiguessis nedant, però estàs sec i calent i no tens la pressió que hi ha al fons del mar.
Clar, l'esfera entenem que ha suposat una part important del cost de construcció de l'Aurèlia i és el que es tenia clar abans de construir el submarí, no? Però per què és tan important aquesta peça?
L'esfera?
Sí,
en si?
Sí.
Perquè bueno, és molt important, és molt delicada d'una manera, perquè quan baixes a les grans profunditats la pressió augmenta d'una atmosfera cada 10 metres. Llavors, si estàs a quasi 2.000 metres, tens 200 atmosfera a dins. Llavors, has d'estar, i com que hi ha persones a dins, has d'estar segur que aquesta esfera aguantarà aquesta pressió, al mateix temps que et dona una visió general del que tens al voltant. Per això, els submarins més profuns, o els altres submarins més normals que s'utilitzen per ciència, tenen l'esfera de titani. Però llavors no tens aquesta visió. Això és el que fa especial a l'Aurelia, que pot baixar fins a 2.300 metres, però mantens aquesta visió de 360 graus.
Clar, l'Héctor Salvador Iba, que ell és el director d'operacions de Tritron a Barcelona, l'empresa encarregada de la construcció del submarí català, deia que dins de l'aparell, la sensació, ens ha cridat l'atenció, no? És més de vertigen que no pas de claustrofòbia. Tu que hi has pujat, has tingut aquesta mateixa sensació?
Sí, realment és així. Sí, és molt diferent d'això dels altres submarins que tenen esferes de titani. Llavors sí que pot ser claustrofòbic, perquè no estàs com en un lloc molt tancat. Però aquí més, si, sobretot si les aigües són clares, et dona la impressió que pots caure. Estàs realment flotant com amb el buit. I sí, et pot donar aquesta sensació de vertigi, perquè l'esfera és molt, molt clara, és molt transparent.
Uh-huh. I a banda d'aquesta esfera espectacular que ara hem repassat, de l'Aurelia, quines altres característiques, no?, en destacaries tu del submarí?
Doncs en aquest cas seria... Clar, jo soc científica, i en aquest cas destacaria els equips científics que té aquests submarins, altres submarins que s'han utilitzat més per comunicacions, per exemple, o per filmar programes com el Blue Planet. Tenen càmeres molt bones, l'Aurelia també tindrà aquestes càmeres molt bones, però té al davant un calaix on hi ha un munt d'equips científics per agafar mostres del fons del mar. I aquests equips realment fan l'Aurelia molt especial, també.
Clar, abans ens ho comentaves, Eva, que l'Aurelia pot arribar fins als 2.300 metres de profunditat. Quant trigues a baixar aquests metres de profunditat? I també una fita molt important, perquè ja ens ho has dit abans, fins ara no s'havia arribat tan avall.
A veure, s'ha arribat més a baix, però no amb submarins d'aquest...
Tripulat, no?
Amb submarins tripulats, sí. L'Héctor mateix ha baixat fins a les grans profunditats, a 10 quilòmetres, a 10.000 metres de profunditat, però amb un altre submarí d'unes característiques molt diferents. Però a 2.000 metres no s'ha baixat mai amb un submarí, amb una esfera com aquesta. I això és el que la fa especial, realment.
I quan trigues per baixar fins tan a baix?
Doncs amb l'Aurelia jo no estic segura, però amb altres submarins que he baixat, suposo que més o menys és el mateix, fins a 2.000 metres segurament es trigaria, no sé, potser una hora o més o menys.
Una hora, gairebé dues, no? Podria ser una cosa així, perquè ens fem una idea. Clar, jo entenc també, Eva, que d'alguna manera amb l'Aurelia es podria donar la volta al món?
Amb el submarí a sota l'aigua.
A tot, però menys al pol, no?, pel gel.
Sí, no, a veure, si portes el submarí en un vaixell i el vas baixant de tant en tant, sí, però a sota el gel no el posarem. Hi ha submarins que han baixat a sota el gel, submarins científics, però és un risc molt, molt gran, perquè el gel als pols està a l'Àrtic, està en moviment continu, i allà on has fet el forat per posar el submarí, o se't tanca i no pots posar el submarí. I el problema, el risc, és que tens persones a dins. No és com un robot no tripulat, que també en tenim un, que va amb un cable i, bueno, si el perds, doncs perds molts diners, però no perds persones. Amb el submarí els riscos s'han de controlar
alts.
Molt.
Clar. Això us permetrà d'alguna manera, com ens deies, submergir-vos en zones on no s'ha arribat. Comentaves a l'Héctor, no?, que en alguna ocasió havia baixat més a baix, però ens podries, perquè ens fem una idea, no?, pues, ens podries dir alguns d'aquests racons submarins que sí us permetrà visitar amb aquest submarí, i si hi ha algun que diguis, ai, per tu és d'especial interès, saps?, d'aquests que en tenies ganes de poder veure tan de prop.
Doncs perquè baixa fins a 2.300 metres, podrem arribar a ecosistemes, per exemple, de muntanyes submarines o les fonts hidrotermals, que són com volcans submarins, i que no es poden arribar a veure d'una altra manera si no som un robot no tripulat o amb un altre dels altres submarins. Llavors, a mi el que m'agradaria és baixar una de les fonts hidrotermals, perquè són ecosistemes molt especials, són molt bonics, i bueno, perquè també és un salt que jo estudio, però es donarà aquesta visió molt més completa de com són aquests ecosistemes.
De fet, l'Aurèlia, però no serà un submarí de passeig al fons del mar, no, Eva? De fet, l'empresa Triton Submarins l'ha fabricat pel Reef Ocean, d'on tu ets la coordinadora científica. Explica'ns una mica què és aquesta empresa i quina és la feina que feu, i la teva feina concreta.
Vale, so el Reef Ocean és una organització sense ànim de lucre que té com missió aconseguir que els oceans tinguin bona salut o almenys tornar-los a ser una mica més saludables. Tenim tres prioritats, que són els efectes de la pesca i de la sobrepesca, el canvi climàtic i la pol·lució, sobretot de plàstics. Llavors, estem construint un barco de recerca, que serà, quan estigui acabat, el més gran que existeix, i que tindrà a bord l'Aurèlia i el robot submarí no tripulat, que és l'Aurora, i altres equips. I es pondran a disposició el barco i aquests equips per a la comunitat científica, gratuïtament, per desenvolupar projectes que busquin solucions per a aquests tres temes: la sobrepesca, el canvi climàtic i la pol·lució de plàstic.
Clar que tot... Llavors, digues, perdona, Eva. No, endavant.
No, anava a dir que jo soc la coordinadora científica, i junt amb el director científic som els encarregats de desenvolupar el programa científic de Reef Ocean.
Clar, entenem que ara ens comentaves, no? O sigui, tota la feinada que farà l'Aurèlia, que no s'ha pogut fer fins ara, en temes, doncs, justament de recerca, no?, del canvi climàtic, la pesca del fons marí, la contaminació dels plàstics. Ens ha cridat bastant l'atenció, Eva, que els residus, els plàstics, ampolles i brutícia en general, poden arribar a tanta profunditat com també l'Aurèlia? O sigui, es poden...
Arriben a tanta profunditat i més. L'Héctor comentava l'altre dia que ells, quan van baixar a la fossa de les Marianes a 10.000 metres, allà van trobar escombraries, plàstics, sobretot. Trobem plàstic a tot arreu. Quan jo estava treballant a Barcelona, vam fer una campanya que anava des de Barcelona fins a Grècia, i a cada recerca que fèiem pujàvem quantitats importants de brossa en general, molt plàstic, sobretot molt plàstic.
És el que més us trobeu?
Sí, el que més es troba és plàstic. I clar, no es degrada fàcilment, bueno, no es degrada, i quan està al fons del mar, que no hi ha llum i està fred, es degrada encara molt més lentament. Llavors es queda durant, bueno, cents o milers d'anys.
I escolta, una altra pregunta tècnica. Aprofitem que et tenim aquí, a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel. Com emmagatzema, diguéssim, l'oxigen, aquesta Aurèlia, per aguantar tant de temps al fons del mar?
Això és una pregunta més per l'Héctor, però té una zona on hi ha l'oxigen, i són els pilots els que controlen l'oxigen. Té oxigen, normalment l'Aurèlia treballarà entre 8 i 10 hores al fons, bueno, des que baixa fins que torna a pujar, són 8 a 10 hores d'autonomia, però em sembla que té fins a, si hi hagués un problema i l'Aurèlia es quedés al fons, fins a, no sé si eren 2 o 3 dies d'oxigen, per tenir temps que algú vingui a recuperar el submarí. Uh-huh. I sobretot a les persones que hi ha dins.
Home, si no, estaria bé això, no, Eva? Escolta, i quan podreu començar a realitzar expedicions amb l'Aurèlia? Entenem que deus tenir ganes ja, no?
Sí, moltes ganes. L'Aurèlia està ara a Sant Cugat, com he dit. Estan fent els últims retocs tècnics del submarí. I en principi, si tot va bé, el juliol, la primera setmana de juliol, tornem a Barcelona per fer les proves de mar de l'Aurèlia. Llavors, si les proves de mar van bé i es donen totes les certificacions, podem començar a treballar amb l'Aurèlia a partir de...